també relacionat amb el Barça, i ara Fabián Mohedano, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Vull també parlar de la final de la Copa del Rei. Ahir teníem al telèfon a Xavier Trias, en què estava molt content perquè a la final es jugués al camp del Barça, i li preguntàvem sobre les implicacions que això tindrà a la ciutat. Li preguntàvem pel metro, li preguntàvem per la Guàrdia Urbana, etc, etc. I ell ens va sorprendre amb una resposta dient: mira, m'és igual allargar el metro o mobilitzar més Guàrdia Urbana. Jo el que vull és que els nens el puguin veure. I el que vull, els nens els puguin veure. Com que el Jordi Bosch és del món de televisió, igual ens pot explicar un dissabte 30 de maig quina seria la millor hora, perquè em sembla que encara no està decidida, per fer una final de la Copa del Rei, Jordi.
Home, jo crec que això serà... Les finals de la Copa del Rei és dels pocs aconteixements que la cadena i la federació han d'acceptar també una certa tesi d'agenda de la Casa Real. I això ha passat en altres casos. Probablement no sigui a les 10 de la nit. És més fàcil que sigui al voltant, jo et diria, de les 8 del vespre. Fins i tot m'atreviria a dir les 9 com a màxim, però no més tard. Un horari Champions, probablement. A sent dissabte també es podria avançar, però jo crec que aquí sí que pot tenir un... A veure, des del punt de vista del dato televisiu, del resultat televisiu, us puc dir que sent un dissabte aniria també a les 7 de la tarda com a les 9. Això sí que es pot dir. No, una altra cosa és un dia feiner, etc., amb unes altres connotacions, etc. Però jo crec que no serà a les 10, és a dir, no trobarem aquestes circumstàncies extremes. Tampoc crec que sigui a les 5 de la tarda, que és el que probablement insinuï l'alcalde, no?, que sigui un... Tampoc serà a les 5 de la tarda.
Fabián, el tenim aquí per parlar de la racionalitat dels horaris i tot això, però com que hi ha el Jordi Bosch, volíem aprofitar. Perquè, per cert, Jordi,
digue'm.
Felicitats.
Hombre, ja ho veus.
Felicitats. Audiència sí. De Gran Hermano VIP.
Sí.
Una bestiesa, no? A tot l'estat, quasi 5 milions de persones. Això vol dir un 36% de share.
Sí.
Això no sé quins programes o esdeveniments poden aconseguir-ho. Un 36%
de share. Això ja és molt difícil en l'actual fragmentació, no? Són una mica resultats del passat. Això, doncs, un partit de futbol molt important pot arribar a això.
I a Catalunya, 544.000 persones, 28,8% de share de la final, ho hem d'explicar així, de Gran Hermano VIP, en què va guanyar Belén Esteban. Malgrat això, el prime time, Fabián, va massa tard?
El prime time respon a la corba de demanda, és a dir, els anunciants busquen el moment on hi ha més telespectadors a la televisió, i per tant, doncs, sabem que al moment quan hi ha més gent veient la tele és de 10 a 12 de la nit. Això és el prime time, i per tant és una qüestió d'anunciants, una qüestió d'economia. Després hi ha una qüestió social. La final de Copa del Rei és un espectacle esportiu, social, cultural, i per tant hem de batllar, doncs, perquè pugui ser, doncs, a una hora on els infants, però no només això, sinó que els periodistes puguin acabar fent la seva feina bé, els cossos de seguretat, la sinistralitat i els accidents que hi ha, perquè hi ha molta gent que després agafa el cotxe i se'n tornarà a Bilbao, se'n tornarà a Vall d'Aran, i per tant, doncs, tot això ho hem de tenir en compte, l'esgotament de la gent tot el dia celebrant, perquè al final acaba sent una final i és una celebració, i gent agafant el cotxe i tornarà a les 3-4 de la matinada a casa. Per tant, molt d'acord amb l'alcalde, que hauríem d'intentar fer l'espectacle com es fa a altres països, i per tant, doncs, és una bajanada, una barbaritat posar un partit a les 10 de la nit d'aquestes característiques, a més amb un dissabte, que els dissabtes a la tarda són com els dissabtes de qualsevol ciutat europea cada dia, no? És a dir, un dissabte a la tarda doncs, hi ha més estona lliure, com li passa a la resta de ciutadans, doncs, un dimarts, un dijous, doncs, que poden, a partir de les 5 de la tarda, poder fer activitat. Per tant, hauríem d'intentar modificar aquest horari per fer i...
Jo et preguntava pel prime time en general, no només quan hi ha un esdeveniment, sinó aquests programes de més audiència, però qui els pot moure? És a dir, no es pot fer per decret, m'imagino.
No, Jofre, això és una qüestió sistèmica. O sigui, no podem modificar la corba de demanda de, diguem, d'espectadors si no modifiquem altres qüestions. És a dir, si no canviem els horaris de feina, no com... i per tant, si canvien els horaris de feina, canvien els horaris escolars, i per tant, si canvien els horaris escolars, canvien els comercials. Uh-huh. Si no fem tot això, serà molt difícil doncs que a partir de les 8 de la tarda hi hagin 3 milions d'espectadors veient a tele.
Ara en parlarem de si dinem massa tard, treballem fins massa tard, sopem massa tard, ho fem tot massa tard en general, i també, evidentment, de si té sentit o no té sentit aquest canvi d'horari que farem aquest cap de setmana. Però, Jordi,
sí.
Tu creus que se't pot moure el prime time des d'un comandament a distància de la Moncloa, per entendre'ns?
No, a veure, jo quan era petit, i ja, jo crec que sóc avui el més batà, de més edat, diríem,
per molt
de
poquet,
la tertúlia.
Per molt poquet.
Doncs jo quan era petit, a Girona, dic a Girona perquè no, diríem una ciutat
perquè ets gironí, no?
Soc gironí i aprofito ja que m'has donat peu per dir, ja que he parlat d'una cosa molt trista també de molts gironins, dir que hi ha una cosa molt joiosa el diumenge, que és la concentració de manaies i romans i tal pel 75 aniversari, o sigui, diumenge a les 5 de la tarda.
Molt bé.
Dit això, jo quan era petit els horaris... Jo recordo que eren una mica diferents, és a dir, anàvem una mica abans, també parlo d'època escolar, infantil, etc. Però el que sí s'ha dit des del punt de vista del prime time, molt acuradament, de que hi ha una recerca de la màxima eficiència dels anuncis, s'ha de vincular amb una altra cosa que és, diríem, la recerca de la màxima rendibilitat en el cost de la programació, que porta a dues circumstàncies extraordinàries respecte a la resta d'Europa, que són, la primera, que nosaltres, per exemple, tenim unes ficcions que són molt exitoses, les sèries de ficció, molt exitoses, molt bones, la gent està contenta amb el que es fa aquí, que duren 70 minuts perquè s'intenta que arribin més enllà de les 12 de la nit amb els talls publicitaris. Per què? Perquè així les cadenes s'estalvien dos programes de prime time o dos combinacions diferents. Això fa que sigui molt difícil també exportar tot això. Aquest és un altre problema. I en segon lloc, que hi ha una frontera natural, que és l'informatiu. L'informatiu és la gran frontera natural a tota Europa entre el vespre i la nit, o la tarda, vespre i la nit. I mentre que nosaltres ho tenim tot, fins i tot TV3, que en alguns moments va fer l'informatiu a 8:45 amb un intent de marcar un horari diferent i l'ha acabat fent a les 9, aquí és a les 9 i a tota Europa és a les 8. I per què es fa la Champions League a 8:45? Es fa a 8:45 perquè tota Europa els informatius són a les 8.
Que és el que passa a Televisió Espanyola i TV3.
I llavors, què han de fer? Què han de fer? Doncs han de fer l'informatiu com poden, a mitja part, amb el qual tampoc poden ingressar els anuncis, etc. Per tant, aquesta és la frontera que podria en algun moment, és a dir, una decisió com situar els informatius a les 8, cosa que no es pot fer per Real Decret, sí que podria canviar el prime time. I aquest és el fet diferencial, és a dir, tota Europa amb la Champions, he posat l'exemple, a les 8 fa l'informatiu i a 8:45 la Champions, i som feliços. I aquí les teles no ho són feliços. Però, evidentment, jo crec que hi ha una cosa que és que aquí una mica el pes d'un país tan divers, també és molt divers i molt gros França, no? Però tan divers, jo crec que alguns usos i horaris producte del sud i de l'extrema calor que tenen tants mesos als anys, aquesta paràlisi al migdia que es feia durant moltes hores, etc., sense aires grans, etc., s'ha traslladat al conjunt del país.
Mm-hmm. En parlarem amb el Fabián Mohedano, entre altres qüestions, perquè a les portes de que possiblement algun dia Catalunya pugui arribar a ser estat, suposo que el nou estat podrà decidir a quin fus horari s'adapta, no? I quin li va millor.
Ja, això és una altra cosa.
S'adapta, a quina hora dina i a quina hora sopa, i,
bueno... Ara
a quina hora dina i a quina hora sopa no pot pas decidir el govern, Jo sóc un liberal,
Tampoc podíem decidir no fumar en el menjador de casa, i ara la gent surt a fumar al balcó.
A l'hora que es diu... Jo espero...
La llei del tabac va provocar un canvi d'hàbits.
Jo sóc tan liberal que espero... No, o sigui, canvio el dret de triar a quina hora dina i sopa a la independència,
Això t'ho compro.
Ernest, Albert i Nacho, ràpidament, com ho veieu?
Sí, escolta'm, jo em vull afegir les felicitacions al Jordi Bosch perquè haig de dir, i això sé que és políticament incorrecte, perquè en determinats entorns no es pot dir que es mira Gran Hermano, jo és la primera vegada que m'he enganxat a una edició de Gran Hermano i he gaudit molt. O sigui, felicitats, diguem-ne.
Això es tracta de l'entreteniment i de l'il·lusió que un dia fem el gran germà.
És un gran
espectacle. Deus tenir un llistat ja, Jordi Bosch, d'un gran germà VIP a Catalunya.
Sí, tinc el presentador i tot ja.
No ens el diràs, oi?
No, perquè...
Això val diners.
Els 700 no es pot parlar.
Perquè això val diners. Ernest, els horaris.
Jo sí que estic en la posició contrària que el Jordi. M'encanta l'intervencionisme. Sí, estic a favor d'intervenir. És més, les societats s'ordenen gràcies a l'intervencionisme. I ara, Jordi, permeten fer demagogia, diguem, el no intervencionisme va portar a Lehman Brothers, diguem, no? O
sigui, el que passa...
Les coses es regulen. A França, per exemple, que és el meu país estimat, que he començat dient, bueno, es va fer una llei bestial de protecció al cine francès i això ha fet que sobrevisqués al cine francès, per exemple. Llavors,
on dinen a la una?
On dinen a la una, sí, vull dir que les societats, clar que sí, es regulen, s'intervé, sí, m'encanta.
Però una cosa és regular, Ernest, sí. I l'altra...
Ernest, nosaltres no som Corea del Nord.
I l'altra és l'intervencionisme excessiu.
No, és que jo no dic que sigui Corea del Nord, no
perquè... Però suposo que es pot propiciar amb horaris laborals, les institucions públiques, a quina hora obren, sí, però... a quina hora tanquen, sobretot...
És que intervenir no vol dir ser una dictadura, No, és que...
Escolta, la decisió pel prime time, de tota manera, per molt que es pugui dirigir una miqueta, necessitem conscienciar socialment a la gent, perquè si no ho aconseguirem. Hi ha hagut molts intents de dirigir això, com explicàveu abans, amb el tema dels informatius, i no s'ha aconseguit. Al contrari, s'han tirat cada cop més cap enllà, més cap a la nit, i a més els informatius cada cop duren més, perquè això abans duraven mitja hora i ara duren una hora, els de les cadenes més importants. No? I aquí hem de fer una mica la gent. Ara, programes de gran èxit popular com Gran Hermano, si en lloc de posar-los a l'hora que es posen, comencessin una hora abans, segur que els seguiria tothom i la gent voluntàriament baixaria el prime time.
No,
l'horari del prime time.
Un apunt per complementar el que havia començat en relació a Gran Hermano. Jo tinc un dubte, Jordi, perquè està aquí mirant la programació. Jo sovint miro els informatius de 4. Els informatius de 4 sí que comencen, per exemple, a les 8 del vespre i tenen dos programes en prime time, no?
Sí, però ells fan una... Això té una trampa. No és una trampa. Però sí que, per exemple, davant de la multiplicació de l'oferta, el que sí s'ha fet és jugar amb grans blocs d'informació esportiva que competeixin, diríem, tant la Sexta com Quatro, en els moments dels informatius generalistes de les altres cadenes, i tu avances l'altre, però al final estàs en període informatiu fins a les 10 del vespre, igualment, no? Pràcticament, no?
Sí.
O sigui que bueno, són maneres de... Això el primer que ho va fer és Quatro, no? Que a les 3 de la tarda va començar a fer la informació esportiva, li va anar tan bé, i per tant...
Tres quarts de tres.
Exacte, vull dir, anticipava, no? Però, a veure, una cosa és fer una intervenció en el sentit de... Per exemple, a mi em va passar una vegada que vaig anar a un restaurant de Madrid i vaig anar-hi a les 9 i 5 i em van dir que fins a 2:15 no m'atendrien. Jo aquí sí que tindria... Bueno, potser algú li hauria de dir que hauria d'obrir a les 9. Però al final, esclar, jo no vull que em diguin a quina hora dino i sopo, saps? O sigui, jo crec que això, pues, sí que pot haver-hi a vegades mesures d'ajustament fi, que pues, hi ha hagut un pas, les televisions públiques, tant Televisió Espanyola com a TV3, han intentat fer un gest d'avançar una mica tot això, no sé si ajudarà o no, però insisteixo, aquí tenim un problema, crec que és per la contaminació, que a vegades és molt positiva, de costums més del sud, que tenen que veure amb fa 40 o 50 o 100 anys, quan hi havia problemes de que no hi havia aires acondicionats o el que sigui, i això s'ha anat traslladant, però és que a mi em fa por que em regulin la vida, saps?
De tota manera,
jo estic d'acord que m'agradaria un horari més racional, però jo no vull que em regulin la vida, saps?
Jordi, l'única televisió pública a Catalunya que té un informatiu a les 8 és BTV, em sembla.
Crec
que li funciona força bé.
Perquè també busques una alternativa de programació, per si no t'estavelles, no? Enfront del de TV3, no? Probablement.
Fabián,
no?
Què volies dir?
No, dues coses. La primera, que nosaltres no som Corea del Nord ni pretenem ser Corea del Nord amb aquesta proposta. Però, és a dir, moltes vegades volem canviar hàbits a través... És a dir, hi ha lleis que ajuden a que posteriorment hi hagi canvi d'hàbits. Per tant, nosaltres no li posarem la pistola en el pit a ningú perquè dini a la una i dini a les vuit. Però sabem que sopar a les vuit, te'n vas a dormir més d'hora, doncs podrem dormir com la resta de ciutadans del món, anirem a dormir amb la panxa plena, per tant no hi haurà apnea, no hi haurà malsons, i anirem millor. I al matí ens aixecarem amb més gana, i això ens anirà bé per la salut, per exemple. No?
Però això ho ha de decidir la gent, que ho faci la gent. Vagi vostè a sopar a les vuit? Si vol. El que estic d'acord, bueno, és que tu vulguis anar a les 8 a sopar i els restaurants estiguin tancats. Aquí sí que jo dic... Bueno, no, perquè... aquí sí que es pot buscar la manera de convèncer-los que obrin a les 8, però si tu vols sopar a les 8, sopes a les 8, i si jo vull sopar a 9:15, sopo a 9:15.
Evidentment que no pretenem una reforma que sigui restrictiva, sinó... jo tinc dubtes de que si hi ha molta gent ara que decideix dinar a la 1 i sopar a les 8 ho pugui fer. Doncs perquè et posin una reunió de feina...
O... No, i suposo que aquí també acompanya els horaris laborals, els escolars, les activitats extraescolars, etcètera, etcètera.
Sí, però... Perdó, una pregunta, perquè em penso que molts cops quan es parla de la reforma horària es parla de reformar el fus horari, i jo no sé què és el que faria, que canviant el fus horari en comptes d'estar una hora, dues hores dinant, s'estigués una, i això no es pot fer ara, és a dir, doncs es pot fer, no? Hi ha un article del José María Martín Olalla que parla precisament sobre tots aquests temes dels horaris al món, i ell demostra mitjançant dades, i suposo que Fabián has tingut l'oportunitat de veure-ho, que al final els horaris espanyols són com els del Canadà, els d'Itàlia, els d'Irlanda i els del Regne Unit, a més d'Estats Units. I que, per tant, hi ha una mica, no sé si de llegenda en la diferència horària en relació a la resta, a la resta del món, no? I per acabar, jo sóc molt partidari de la flexibilitat horària, però fins i tot en el terreny laboral, perquè cadascú rendeix unes hores diferents. Jo potser soparia a les 8, però m'aniria a dormir més tard, perquè jo per les nits, per diguem-ne, no sé quina explicació diguem-ne racional en té, sóc molt més rendible. Jo a partir de les 6 de la tarda treballo molt millor cap al matí. Vull dir que jo no seria... Jo seria molt liberal en aquest sentit, molt flexible en relació als horaris laborals i de més, no?
Sí, però això és complementari amb el tema del prime time i que el gruix de la població que té horaris més normals i que per la nit no és tan eficient com tu, doncs
pugui descansar. Psicoabstènic, no? O psicopípnic, que són les dues maneres extremes de comportar-se de baix cap a dalt al llarg del dia o de dalt cap a baix.
Són les 10 i 9.
El món a RAC 1 amb Jofre Llombart.
Les 10 i 27. N'estàvem parlant a la tertúlia, n'hem parlat als apunts. Aquest dissabte a la nit canviem l'hora. Quan siguin les 2 de la matinada haurem d'avançar el rellotge una hora fins les 3 i aleshores entrarem a l'horari d'estiu. És un horari que estarà en vigor durant 7 mesos i es fa com una mesura d'estalvi i d'eficiència energètica. Però per parlar dels horaris, d'aquests constants canvis, de com vivim i de com podem viure si ens replantegem canviar-los, continuem parlant amb el Fabián Mohedano. Abans que res, Fabián, volies aclarir un parell o tres de coses que s'han dit a la tertúlia. Per exemple, estaves especialment molest amb el tòpic de... No, s'ha de fer aquests horaris que es fan actualment perquè el clima és el que és.
Sí, perquè només cal viatjar a Portugal, o a Algèria, o al Marroc, o a Grècia, o a Itàlia, que tenen un clima semblant, o fins i tot en algunes zones pitjor, i dinen a les 12 a la 1 i sopen a les 8, perquè al cap i a la fi aquest ritme de dinar i de sopar, i d'esmorzar, i per tant de dormir, l'heredem des dels primers sàpiens. Per tant, és una cosa que en aquest país fem diferent a la resta del món dels 8 milions...
I a la resta de la història.
I a la resta de la història.
Clar, clar, perquè s'hauria d'anar... Com a denominador comú, s'hauria d'anar el més aproximat a l'horari del sol, no?
L'horari del sol, això és el que diu la cronobiologia, el ritme circadià, i per tant no és una cosa que ens la vulguem inventar, sinó que és com funcionen doncs, els asiàtics, els americans, és a dir, quan ens llevem, esmorzem, fem un esmorzar fort, o hauríem de fer un esmorzar fort, per després, quan el sol està dalt de tot, a les 12, dinar, i després, quan el sol es posa, sopar. I, per tant, deixar una estona després de sopar per poder anar a dormir doncs, amb la panxa buida. Per què? Perquè si anem a dormir amb la panxa buida, al matí tornarem a tenir gana. Què és el que ens passa ara a nosaltres? Que com que sopem tard, al matí, quan ens llevem, no tenim gana, fem el cafè a l'ascensor a corre cuita i després sortim a esmorzar a les 12, 11-12. Com que sortim a esmorzar, llavors anem a dinar a les 3 i és el peix que es mossega la cua.
Ja. Tot aquest canvi, com es pot fer? És a dir, veig que a nivell individual he sentit el Tian Riba, he sentit el Jordi Baus, moltíssima gent diu, no, i si jo m'apuntaria. Però clar, falta que això sigui global i col·lectiu i que tothom ho faci a la vegada, no? Com es fa?
O sigui, d'entrada són tres temes. Els horaris són tres temes. Per una banda, el fus horari. I això és decisió, diguem, del govern de l'Estat, de dir, a partir d'ara, doncs, tornem al meridià de Greenwich. I això, aquest canvi el compartim amb França, el Benelux i amb Algèria, que també estan fora del seu fus. Que a vegades es diu, no, Catalunya està en el fus continental i Espanya no. És a dir, la línia imaginària, que vol dir que és quan el sol passa per allà a les 12, és tota la terra que hi ha a la dreta i a l'esquerra. Per tant, França també hauria de canviar el fus.
L'horari de la Gran Bretanya.
L'horari de la Gran Bretanya.
I Portugal.
I Portugal. Aquest és un tema. I amb això també està associat al tema del canvi d'hora. Que, per cert, el tema del canvi d'hora, ara la senyora Merkel en el seu programa electoral diu que ho vol treure.
El canvi d'hora, això que farem demà.
Sí, perquè això al final es demostra que no hi ha, és a dir, que no hi ha gaires beneficis i que trastoca a gent gran, a infants, el tema del ritme de vida. Per tant, aquesta és una qüestió. La segona qüestió que compartim amb els països mediterranis fa referència a la qüestió del presencialisme, la socialització, anem a lligar la feina, a mirar el Facebook, a explicar el que ha passat el dia anterior a la tele. Això, en els països més anglosaxons, nòrdics, centroeuropeus, no es fa. S'acaba la feina i llavors se'n va al pub o se'n va a fora de la feina a fer aquesta socialització. I això ho compartim doncs, amb els països mediterranis, no? I per tant compartim amb Itàlia, amb Grècia, no? De que allarguem som menys productius que la resta de països. I el tercer element que no compartim en cap país del món és que dinem a les 3 i sopem a les 10 de la nit. I això respon als anys 60, en un moment en el que els pares de família havien de buscar un segon sou o havien de fer hores extres, i per tant el que es fa és, en comptes de dinar a la 1, es passa a dinar a les 3, fa un horari compactat de matí, i es passa a fer una segona feina a la tarda o a fer hores extres, i la família espera, amb la mare a casa, cuidant aquestes famílies molt més nombroses que les actuals, esperen i sopen tothom a les 9:30 de la nit.
Clar.
I aquest és el cap. I això s'agreuja encara més amb el segon prime time que es crea amb les televisions privades als anys 90, no? Amb aquests programes doncs, que tots coneixem.
Per tant, Fabián, com a promotor de la iniciativa per la reforma horària, ara és l'hora. En els teus somnis i en els somnis del teu col·lectiu, que per cert cada cop és més gran...
I més de més qualitat, perquè...
Aquí, la jornada laboral, tipus, com hauria de ser?
Això no podem establir-ho així, perquè si estableixo una jornada tipus, llavors és quan em donaran.
No, sí, per exemple, jo ara et dic que els horaris d'oficina són... o els horaris escolars, si vols.
Sí.
Mira, guiem-nos pels horaris escolars. Ara és de 9 a 12 i de 3 a 5.
Sí.
No? I els horaris d'oficina deu ser de 9 a 2 i de...
4 a 7.
I de 4 a 7, no? Més o menys?
El que diuen les estadístiques és que... Això és clau, Jofre? O sigui, el que diuen les estadístiques és que per trobar-te el màxim de nombre de persones treballant alhora... A Catalunya, segons IDESCAT, has d'esperar a les 11 del matí. I en el moment on et trobes més gent treballant i comença ja a baixar la corba, és a les 7 de la tarda. A Europa és a les 9, on et trobes el màxim de gent treballant entre les 8 i les 9, i a les 5-6 de la tarda ja no queden més que un 20%, és a dir, els metges, els cossos de seguretat, clar, el comerç, no? Per tant, el que hem d'intentar és reduir aquestes hores, dues hores de desfasament que tenim. Perquè si recuperem aquestes dues hores de desfasament, recuperem una hora de son de mitjana que tenim perduda, podrem estar amb els nostres infants a l'hora de fer els deures, a fer l'acompanyament per la tarda, cosa que ara no és possible, i això és una condició de fracàs escolar. El que diu el doctor Cardús és que la millor resposta, la millor solució per combatre el fracàs escolar no està en el sistema educatiu, sinó està en els horaris dels pares. de la feina dels pares, és a dir...
Per tant, dedueixo que seria començar a les 8, acabar a les 5 de la tarda, més o menys, amb un breu parèntesi per dinar, m'imagino que les dues hores llargues de dinar fora, i a partir de les 5 de la tarda començaria l'oci, l'acompanyament familiar, el que sigui.
El fer país, perquè també els horaris de participació els tenim molt reduïts. I
reunions d'associacions de veïns que s'han de fer hores intempestives.
Els comerciants ara, per reunir-te amb un comerciant, has d'anar a les 10 de la nit, no? Per tant, per trobar veïns, comerciants i tal, les reunions s'han de fer a les 10 de la nit.
Per tant, l'escola també s'hi adapta.
L'escola, a veure, al tanto amb l'escola. O sigui, a l'escola el que hem de fer... és mantenir l'hora de dinar que tenen ara. Perquè aquesta hora sí que és l'antiga, d'abans que passés tot això, i per tant els nanos dinen a les 12:31. Aquesta ho hem de mantenir. El que potser sí que podem fer és compactar una mica que no hi hagi tanta estona de pati, en comptes de ser de 12 a 3, que sigui de 12:30 a 2, o de 13:30 a 3, és a dir, no, fins una miqueta abans. Llavors, què ens ajudaria? Que si retallem una hora i mitja de pati, és a dir, d'aquesta estona del migdia, i avancem les classes, les extraescoles també podran començar més d'hora. Però per fer tot això, Jofre, hem de fer que els pares estiguin a la porta de l'escola, perquè si no fem que els pares acabin abans... no aconseguirem. I anem bé.
Val. I allò del peix que es mossega la cua. Qui comença? Marquen les escoles i així les feines s'obliguen a fer-ho, o comencen les feines i així l'escola és més fàcil que s'hi adapti?
Nosaltres, aquest debat, el que diem és que ha d'haver-hi un moment zero. Igual que va haver-hi un moment zero per la llei del tabac, igual que va haver-hi un moment zero per posar-se el casc i el cinturó en el cotxe. Nosaltres diem, hem de posar-nos tots d'acord...
Aquests moments zeros que m'has dit, tots marcats per l'administració via llei,
Bueno, doncs...
Són a llei.
És a dir, a ningú li va prohibir fumar, com dèiem abans, al menjador de casa... Però ara resulta que ningú fuma al menjador a casa, o gairebé ningú. O ningú fuma al cotxe.
Estan permès, és a dir, culturalment es fa.
Hi ha un canvi perquè... No? Per tant, nosaltres el que hem d'ajudar és que les empreses fusionin el temps d'esmorzar amb el temps de dinar i ho converteixin en una pausa de mitja hora, 45 minuts, i, per tant, acabin abans. Llavors, doncs, per exemple, les empreses que vulguin aspirar a un contracte públic, doncs han de complir aquest horari, i això seria fàcil, com s'ha fet amb altres coses.
I, per tant, seguint el fil, s'avança tot, és a dir, s'avança l'inici de la jornada laboral barra escolar, s'acaba abans...
No s'avança abans, comença igual. A les 8, 9, és a dir, ens hem d'aixecar més d'hora per esmorzar a casa, que no ho fem ara. Val. És a dir, no parem taula al matí. Hi ha molt poques famílies que parin taula al matí allò amb tranquil·litat, posin la tele o mirin el diari, suc, cafè,
clar,
croissants...
Tot això ve, tornem al peix que es mossega la cua, tot això ve perquè haurem anat a dormir abans, perquè totes les activitats post-feina s'hauran avançat molt, començant pel sopar, i aquí és on parlàvem, per exemple, del prime time, dels partits de futbol, etcètera, etcètera.
El prime time, o sigui, el comerç a Europa tanca a les 7. Aquí tanca a les 9. El prime time, aquí comença a les 8. Aquí comença a les 10. Europa comença a les 8. És a dir, portem dues hores.
Anem dues hores. Tot el dia anem dues hores.
I, per tant, ningú vol ser el primer en canviar. Per tant, necessitem un moment zero que ens encaixi totes les peces.
Sí, però em sembla que aquestes dues hores són, com estirar un xiclet. És a dir, més o menys comencem a la mateixa hora, però acabem en aquestes dues de desfasament que anem perdent al llarg del dia.
Aquest és el drama.
S'ha de comprimir.
Clar, aquest és el drama, per això el que triguen, una redacció en fer un diari a Europa, que són, un diari de 40 pàgines, triguen dues hores menys que el que triga una redacció d'un diari a Barcelona. I això és dramàtic, perquè això, els costos que té...
I això és aplicable a moltes coses.
A tot, pràcticament a tot. No?
Aquest. Més qüestions respecte a... la resta de l'any, per entendre'ns. No sé si aquesta compressió de l'horari també s'ha de fer amb el calendari.
Bueno, absolutament. És a dir, som un país que tenim entre 85 i 90 dies de vacances escolars. Seguides. A més, som un país que té unes festes quan a Alemanya... És a dir, perdó, en relació al tema del calendari, a Alemanya o per exemple, a Alemanya fan 6 setmanes de col·le i una de vacances. 6 setmanes de col·le i una de vacances. Per tant, quan arriba l'estiu només hi ha 3 setmanes. Aquí no, aquí fem tot seguit i després fem...
Tot seguit.
Tot seguit.
Vacances tot seguit, el curs tot seguit.
Tot seguit. Això és dramàtic, però també per la productivitat de tot plegat i per la conciliació entre les famílies. I per què això dels horaris o del calendari no es pot fer a pedaços? la llei d'Ernest Maragall, la mesura d'Ernest Maragall, de fer la Setmana Blanca. Si tu no poses d'acord a tothom, fracassa. No? Uh-huh. Necessitem que hi hagi un consens social. Però és que, a més, Jofre, aquest consens no és més que mirar què fa la resta del món.
Bé, el que deies, la resta del món i la resta de la història, no? Perquè s'ha guiat per l'horari solar.
Tenim una limitació, és veritat, o sigui, la resta de l'Estat, què passa? I ho deia en Bosch en relació a la televisió, és a dir, si aquí posem el Telenotícies a les 8, com per altra banda ja fa 8 TV, que ja comença a les 7 de la tarda, fa sí. De 7 a, aquest sí que fa horari europeu, en Cuní, no? És a dir, fa de 7 a 10, o de 7 a 10.30. Si posem el Telenotícies a les 8... estem competint, o sigui, deixem de competir doncs, amb Televisió Espanyola i amb Telecinco i amb Antena 3. I això podria tenir una repercussió clara sobre l'audiència de TV3. Però hi ha d'haver-hi un moment que nosaltres decidim que volem ser de grans. I, per tant, doncs, haurem de decidir quins horaris volem i, en general, en tots els sentits. Hi ha una important cadena de botigues que a tot l'Estat obre a les 10 i que aquí a Catalunya obre a les 9.30.
I per tant, això és una cadena de botigues que està ben a prop d'on estem ara.
molt a prop d'on estem ara. I per tant, ells tenen una lògica molt homogènia sobre les seves botigues. Quan vas a qualsevol ciutat, la identifiques ja quan passes pel davant. Doncs aquí a Catalunya van fer un pilot i van decidir obrir mitja hora abans perquè es van adonar doncs, que hi havia molta gent esperant a l'obertura d'aquest establiment.
I què tal? Com els ha anat l'experiència entre cometes catalana?
Doncs, l'experiència catalana l'han consolidat i ja fa anys que tenen aquest horari. Però hi ha moltes empreses, una important empresa de cervesa acaba de canviar els horaris, entren a les 8 fins als 9.30 horari flexible, dinen amb mitja horeta, tres quarts o amb dues hores qui vulgui i surten entre les 5 i les 6.30. Per tant, doncs, sembla que és possible fer això i cada cop doncs, alliberar més espai per fer més coses.
Fermí Puig, bon dia.
Música celestial per mi, tot el que estava escoltant.
Sí, però és que volia... T'he fet entrar...
Per una raó, perquè els restaurants, clar, jo... Clar, a la tarda vespre m'hi torno a posar cap a les 8, un quart de 9, i me'n vaig a dormir al plego del restaurant cap a la 1.
Clar, o sigui, imagina... però tornem allò de qui és el primer a moure fitxa. Perquè, per exemple, ara digue'ls-hi als cines i als teatres de... Sí. Nois, l'última sessió, a què? Les 8, quarts de 9 del vespre per estar a les 10 tothom a casa, no? Qui és el guapo que mou la primera fitxa? Qui és el guapo, Fermí, que diu, no, jo a les 10 tanco el restaurant?
Bé, doncs, coita, tens un guapo una mica grassoneta davant, però aviat ho farem.
Què em dius?
T'explico per què. Nosaltres obrim a 8:45 i tanquem a les 11 la cuina. Pròpiament el que és la cuina, eh? La gent s'està al restaurant més estona, òbviament. I, de fet, amb el meu soci, amb l'Alfred, ja vam comentar l'altre dia que probablement ja ara, abans de l'estiu, o després d'això, començarem a les 8 del vespre i plegarem la cuina a 8:45 màxim. I és un primer pas per acabar
feliç.
Obrint una mica abans i tancar encara una mica abans. Però
I al migdia?
Escolta, a les 11 del vespre ja no són hores d'anar a sopar. No. Una cosa és que un comerç intenti abarcar al màxim. És a dir, la gent que no és de l'hostaleria diu, escolti, vostè quina hora obre? Obro a la 1 i tanco a les 3 i torno a obrir. Un que no és de l'hostaleria diu, miri, jo obro de la 1 del migdia fins a la 1 de la matinada. Sense parar. No hi ha prou gent per omplir tot això. Això ja experiències se n'han fet i no hi ha prou gent. Però el més raonable, jo trobo, cada vegada hi ha més tendència cap a aquests horaris més raonables europeus de sopar abans. Et diré més, el client català, des de fa 15 o 20 anys, cada vegada més està anticipant els seus àpats d'una manera que per molta gent pot semblar imperceptible, però és que és certa. La gent no queda a sopar a les 10 del vespre ja en els restaurants, per regla general. La gent queda a sopar entre les 9 i 9:45 màxim. I la gent al migdia, doncs, a les 2, i evidentment la gent que té segons quin tipus de feines, 9:45, no dic que no. Madrid, si en canvi, segueix sent diferent.
No és que segueixi sent diferent, és que em presumeixen.
Sí. Sí, em presumeixen.
Aquí es pot sopar a la 1 de la matinada.
Són restaurants de gran nivell que saps que has parlat amb el cuiner, no? Si estem plens. Estem plens, però a 3:45 no hi ha ningú. És una broma, això, no? I això ho condiciona tot. A mi és una llàstima, perquè professionalment ja no m'agafarà tot això, però, òbviament, és el camí.
En relació a la restauració, nosaltres el que diem, clarament, a les propostes, és que ha d'haver-hi un pla de reconversió a la restauració. Per què? Som el país amb més bars del món. I això respon a que oferim cafès a les 9, a les 11, un dinar de dos plats al migdia amb tres torns i després doncs, comencem, doncs, i sobretot a ciutats com Barcelona, amb el turisme, que comencen a les 11:45 amb els americans, després a les 12:30 amb els francesos...
11:45 els americans?
Els americans. O sigui, ja a 11:45 ja
tenen... D'aquí una hora dinen?
Ja, bueno, és que amb el sol, ells dinen amb el sol i cada cop ja es van allargant, es van avançant més. Però nosaltres hem d'haver-hi un pla de conversió. Ara mateix aquí no existeix la cultura del takeaway o la cultura del catering. I un bar ara mateix té prohibit vendre takeaway o catering. Llavors hem d'anar a que un bar, si fa un bon producte, ha de competir amb la Carmanyola. La crisi ha fet que la Carmanyola sigui el primer, el principal àpat. I, per tant, doncs, el que hem d'intentar és doncs, que els polígons industrials, aquests restaurants, doncs, puguin anar a les empreses i puguin oferir el catering, o fins i tot ho puguis anar al bar, comprar amb una carmanyoneta aquestes de plàstic, i emportar-t'ho a l'empresa. Per tant, això és el que hem de...
Al migdia t'atreveixes també a fer aquest avançament?
Jo sóc un desregulador absolut, sempre, si m'entens. Jo crec que hi ha d'haver-hi el lliure comerç des d'aquest punt de vista, i per tant el client és el que lliurement també tria, i altra cosa és que l'educació cada vegada vagi fent doncs que això es normalitzi. D'entrada, per exemple, tenim una diferència horària amb respecte a Europa absolutament artificial, a més a més. Però bueno, el que vinc a dir jo... Escolta, si tu, o en una gran ciutat com Barcelona, escolti, jo vull tenir a les 3 de la matinada, si un dia em cau el floquillo, un lloc per poder fer un bon pa amb tomàquet. Si el comerç aquell funciona, serà perquè hi ha gent que ho desitja. Per tant, és la llei de l'oferta i la demanda, en aquest sentit, que tot funciona.
Nosaltres no ens fiquem en si s'ha d'obrir diumenges o no, si ha d'haver-hi botigues obertes 24 hores. El que estem dient és que és a dir, a Berlín, a Nova York, a Londres, a París, hi ha botigues obertes totes les hores.
I els horaris són els que són.
Clar, però el ciutadà, diguem, el francès de París, el novaiorquès o l'alemany de Berlín, el seu horari és de dinar a les 12 a 1 i de sopar a les 8. És a dir, hem de combinar el ritme de les grans ciutats i de l'oferta turística i de que el Sonar pugui obrir 24 hores, per exemple, amb que nosaltres, com a ciutadans d'aquí, puguem fer un horari com fan els alemanys de Berlín.
Fermí, t'he robat una mica del teu temps, que et pertoca cada divendres, parlant de temps i d'hores, però m'ha semblat interessant fer sentir la veu del gremi de restauració.
Per un moment he somiat que m'anava a dormir més d'hora.
Molt bé. Fabià, moltíssimes gràcies. Fem una pausa i continuem de seguida. Faves i pèsols, avui, amb el Fermí Puig. Són 3:15.